Aquest divendres a la secció de cine traiem la catifa vermella de les grans ocasions per donar la benvinguda al Freddy Contreras. Bon dia, ben tornat.
Bon dia, moltes ganes de seguir una altra vegada.
El Freddy torna després de 3 anys i escaig.
Sí, sí.
I un parell de mesos, potser.
Sí, el gener del 21 em sembla que va ser l'última vegada que vaig estar aquí. Anava amb mascareta encara.
Què dius?
Sí. Sí, sí,
aquelles
sí.
Imatges i aquelles trobades.
Està lluny ja.
Vam ser valents, per això.
Sí, sí, bueno,
vam seguir fent el que tocava.
Algo havíem de fer, no? I tant, podíem quedar a casa.
I el cine era una molt bona excusa per evadir-nos de tot plegat.
Sempre ho és, No cal estar en pandèmia, vull dir, aneu al cine sempre que pugueu.
El Freddy és un fan del cine, ens havia acompanyat portant la secció, dirigint aquesta secció durant 3 temporades, potser? 3-4 temporades.
Sí, almenys. Sí, recordo que la primera pel·li que vaig presentar va ser la del Han Solo, de Star Wars, ell sol, com a personatge. Bueno, no va ser la millor estrena, poder, però bueno, aquí estem, també.
La collita setmanal de cinema va com va.
Sí, clar, no la puc triar encara. No
sempre és fantàstica i tenim el bo i millor. Doncs com deia, ben tornat, Freddy, quin plaer tenir-te aquí un parell de divendres del mes per comentar les estrenes i tot allò que es cou al món del cinema. Perquè tu, esclar, ets un defensor de la gran pantalla. S'ha d'anar al cine sí o sí a veure aquestes històries.
Sempre. Jo crec que al final les plataformes ens han fet companyia, no? La pandèmia, no? És un gran exemple, però al final al cine, com es viu una pel·lícula al cine? I si no, al final, a casa, si més no, si estàs mirant a la tele o qualsevol cosa a l'ordinador, jo almenys amb el mòbil em distrec. Al cine això no passa. I allà al cine és immersiu, estàs... És com a casa, quasi, però millor.
Avui comencem aquesta estrena amb una mena de podi del millor i el pitjor de l'any passat.
Sí, perquè això també és algo típic, no? Quan s'acaba un any, els estudis ràpid fan recomptes de veure si s'han gastat bé els calés o no aquell any, no? Llavors, ara han sortit les xifres i ja saps que a mi m'agrada portar aquests petits detallets, no? Aquestes petites curiositats. I llavors us he portat el podi del deshonor, no? Les pel·lícules que més pèrdues van tenir.
Que no vol dir que siguin dolentes.
No necessàriament, perquè jo, de fet, Bueno, ja entrem en matèria i així
i dius la teva.
Exacte. Clar, la tercera pel·lícula que va perdre més diners va ser Indiana Jones. Jo soc bastant ferm defensor d'aquesta pel·lícula. No és la millor, evidentment, de la saga.
No, i li sobra una mica de metratge.
Sobra metratge. No sé si et creus el Harrison Ford de jove rejuvenit digitalment.
Jo sempre me'l crec.
No sé si te'l creus saltant i escalant, no? Però, tot i així, em va semblar una pel·lícula molt simpàtica. Però tot i així va fer quasi uns 150 milions de pèrdua, no? Recordem, és una pel·li de Disney, ara, i no ha sigut un bon any per Disney. Després ens trobem, no? Si passem al segon lloc, tenim una pel·lícula de DC, un de superherois, que és Flash. Flash era una pel·lícula que l'univers DC, per qui no ho sàpiga, està una mica en crisi, i Flash venia una mica a arreglar la pel·lícula, i el que no ha arreglat ha sigut les comptes de Warner Bros, que va fer més de 155 milions de pèrdues. Ha sigut una pel·lícula que, en aquest cas, sí que les crítiques no van ser gaire bones i el públic no va respondre.
I tenim un altre de superherois.
Sí, els superherois no ha sigut el seu any 2023, no ha sigut. Sobretot de Disney no ha sigut, perquè del podi de les 10 pel·lícules, 5 o 6 eren de Disney, i en concret, 2 o 3 eren de Marvel, no? I aquí, doncs, al podi del deshonor tenim a la pel·lícula de The Marvels. És una pel·lícula que ja comença una mica amb disputa. Al final, la seva protagonista, la Brie Larson, per un sector, direm, ranci, no? I d'aquests que els agrada molt el passat, no, és una noia que no cau gens bé, perquè les ha dit ben grans i de ben grosses i de veritat. I crec que això no ho va acompanyar. Això, juntament amb unes males crítiques, doncs va fer quasi 250 milions de pèrdues per Disney.
De Marvels, que inicialment, perquè el projecte va patir molts sotracs, era Capitana Marvel 2, no? Per situar-nos una mica, després van ampliar...
Correcte. El que passa és que Marvel ha sigut molt ambiciosa, ha desplegat un pla de sèries per Disney+, i moltes pel·lícules cada any, i sembla que ha cremat una mica el públic. Jo, la meva teoria, al final, és que com més allò que es diu en castellà, no? Aquí mucho abarca poco aprieta, llavors, si tu desplegues i deixes molts diners en molts projectes, al final això el que faran és que siguin de pitjor qualitat i no hi hagi tant de mimo com hi havia abans, no?
Sí, han estirat moltíssim el xiclet, però molt.
Moltíssim.
Sobretot a plataforma.
I haig de dir que sóc un ferm defensor de Marvel, també. A mi m'agrada molt i me les he vist totes.
Ets més però... de Marvel que de DC?
Sempre, sempre. I sobretot al cine crec que han encertat més Marvel, però l'any passat vaig estar una mica decepcionat.
Aquest és el podi fatídic.
Sí.
Però hi ha l'altra cara de la moneda.
Sí, i aquí el que ens trobem és... Al final, les pel·lícules d'animació acostumen a ser barates i molt sucoses pel públic en general, no? Perquè al final és un públic familiar. I al final, aquí al podi, la tenim dues pel·lícules d'animació. En tercer lloc tenim Spider-Man, que aquesta pel·lícula sí que és una passada visualment, i com a animació és una passada, i va fer quasi 330 milions de beneficis nets. Són molts diners.
Sí, ara no són números vermells, ara són beneficis.
Són beneficis, clar. Després, en segon lloc, és una pel·lícula que a mi em fa especial il·lusió que hi sigui, que és Barbie. Barbie va ser el fenomen mundial l'any passat, tot i que també un sector ranci, no?, i va estar bastant en contra, però això no va fer que no fos la segona pel·lícula més taquillera de l'any passat, i al final doncs ens trobem que en aquesta llista també és la segona amb més beneficis per Warner Bros. D'uns 420 milions.
Va guanyar el duel Barbenheimer...
En aquest cas sí, en els premis no va ser...
No el van acompanyar.
Va ser just al contrari, no? Però sí que és veritat que una pel·lícula com Barbie, amb el missatge que tenia, podem dir si era més suau o menys suau, això no hi entraré ara, però sí que era molt important que una pel·lícula com Barbie sigués de les més vistes i donés beneficis. És veritat que els estudis han entès que llavors ara s'ha de fer pel·lícules de totes les joguines possibles. I n'hi ha moltes en marxa, i crec que no era el missatge exactament que almenys a mi m'hagués agradat que calés, però...
Ni a la Greta Gerwig, segurament.
Segurament. Però, bueno, la Margot Robbie, no?, que és la que va fer de protagonista...
Doncs i productora, ja... em sembla,
i
també.
I productora,
va posar diners,
que
oi?
Això es va embutxacar també els seus diners. Doncs ha començat a... intentar fer una pel·lícula del Monopoly, del videojoc dels Sims, i, bueno, anirem veient què hi ha.
Quin camí? Potser no calia obrir-lo.
Jo crec que no, perquè no sempre sortirà bé. Barbie crec que és un bolet, no?, un allò que passa un cop de cada quan, però, bueno, ho veurem.
I quina ha estat la que ha fet guanyar més diners d'aquest podi?
Tornem amb l'animació, que és Super Mario. Al final, Super Mario sí que va ser la pel·lícula més taquillera, i al final això també es tradueix a la pel·lícula amb més beneficis. Aquests pugen fins a 560 milions per Universal. També molts diners. La pel·lícula, en el meu cas, per mi una mica justet, va agradar més Spider-Man, per exemple, però tot i així se celebra, no?, que la gent anés al cine que comprés entrades i que comprés crispetes i gaudís amb la família.
Té molts fans, és normal que tots acudissin al cine a veure el seu heroi amb el que tantes bones estones han passat jugant, no?
Exacte, i sobretot el continent asiàtic és un dels llocs, no? Quan es mira si les pel·lícules són exitoses o no, si el continent asiàtic triomfen, acostumen a ser exitoses també arreu del món. Llavors, doncs, Super Mario allà té una... Té una impremta...
Fa caixa.
Exacte, i això no ho podem negar.
Tots els oients hauran identificat ràpidament aquesta música, aquesta sintonia... amb Rocky Balboa, amb Sylvester Stallone. Què passa?
Clar, és que qui no s'ha posat algun cop aquesta cançó per animar el dia? Qui no?
I The Eyes of the Tiger, boníssima.
És...
Molta gent corre amb aquesta.
Pèls de punta. Bueno,
sí, sí. Clar,
suposo que això la pel·lícula també ho va fomentar, no? Per què? Ara em direu, una altra pel·lícula de Rocky? No exactament. Algú de Hollywood ha tingut la meravellosa idea que pensar que fer una pel·lícula de com es va gravar Rocky era algo interessant per algú. Poder sí, eh? No vull criticar la gent que li agradi Rocky, ni que li agradi la història, ni l'actor, ni Sylvester Stallone, però es veu que Sylvester Stallone va començar fent una mena de pel·lícules per adults una mica més suaus, i després, doncs, en un any va passar a fer aquest tipus de pel·lícules, a estar nominat a Oscars de guió i d'actuació per la pel·lícula Rocky, no? Llavors aquí hi ha una ment prodigiosa, que és Roland Emmerich, aquest director, productor. Si no ho sona és perquè ha destruït el món moltes vegades en diverses pel·lícules, i va creure que, doncs, això, aquesta història podia interessar, i llavors va agafar un dels directors també una mica irreverents, que és Peter Farrelly. Aquest director és el director de Dos tontos, muy tontos.
Algo pasa con Mary.
Algo pasa con Mary,
però no? També de Green Book, Freddy. Això el redimeix, no?
A mitges. Perquè després també ha seguit amb una carrera irregular, no?
Ja.
Sabem quin humor gasta aquest director, no? Llavors, doncs, aquesta dupla de Roland Emmerich i Peter Farrelly, doncs, tirarà endavant aquest projecte. Tinc molta curiositat de qui farà de Sylvester Stallone.
No serà ell.
Seria divertidíssim.
Seria,
però,
clar, bo, no?
Com ho farem perquè rejuveneixi, no? I perquè el senyor Stallone té 60 llargs anys.
Si no són 70.
Si no són 70, com podria ser que hi arriba.
Sí.
Llavors, seria curiós veure com agafen aquesta... Bueno, aquest univers Stallone, i a veure com ho acaben traduint al cine.
No sé si li arribarà la proposta, però jo el veig amb ell entomant el repte aquest i enfotent-se una mica d'ell mateix.
Sí, si més no, apareixent com a cameo al final, no? Com un avi que ha vist Rocky que li ha agradat, doncs podria estar bé. Per exemple, deixo anar la idea per si Roland Emmerich m'escolta.
Si recull el testimoni.
A veure...
Tindràs també unes paraules de comiat, avui.
Sí, aquesta cançó ens dona pistes, també, igualment reconeguda com l'altra, no?, que hem posat abans. Però el passat diumenge va morir Bernard Hill. Així poder de nom, no?, abans comentàvem així amb els micros apagats, que de nom poder no ens sonava qui era aquest actor.
Ens hem confessat que hem hagut d'anar a mirar la foto, mútuament, tots dos, eh?
Però quan vas a Google i busques Bernard Hill, veus que va ser el capità del Titanic o el nostre rei de Rohan, no? El Senyor dels Anells. Llavors, un breu homenatge cap a aquest actor que ha fet papers poder no tan protagònics, però igualment memorables, no? I, bueno, sempre estarà al record. No va conduir igualment bé el Titanic que l'Exèrcit de Rohan, no? Una pel·lícula que se li va donar millor una cosa que l'altra, però... Però, bueno, un meu record i ja està, i que quedi dit.
I tant. I ara sí, mirem estrenes, fem recomanacions per aquest cap de setmana, perquè aneu i gaudiu del cinema. Amb quina comencem?
Amb El regne del planeta dels simis.
Coneixeu el concepte d'evolució? En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes. Podien volar, com ho fan les àguiles. Podien parlar a través dels oceans. Però ara és el nostre temps. I aquest és el meu regne. Aprendrem. Els simis aprendran. Jo aprendré. I després... conqueriré.
Tenim nova entrega d'aquesta saga distòpica conegudíssima i històrica, també, que porta ja molts anys, el Candelí.
Realment, no? Abans discutíem si hi ha vegades que s'estira el xiclet, no? Aquí jo crec que és un dels casos que s'estira el xiclet, però d'una forma que, bueno, encara és gustós, el xiclet, no? Recordem que van haver-hi les pel·lícules del Planeta dels Simis, no? Les famoses del Charlton Heston.
Anys 70?
Més o menys.
Igual,
tot
no?
Això parlo de memòria, ja.
Sí, sí, sí. Però, jo també, però, clar, la primera...
Però estem allà, no? És mítiques, tothom recorda l'escena de l'Estàtua de la Llibertat. Ui, això podria ser spoiler, però crec que després
em
de...
Em penso que després de tants anys ningú et renyarà.
Per si de cas...
El Charlton Heston destrossat, no?, als peus de l'Estàtua de la Llibertat.
Exacte, no? Llavors, una saga que ens ha deixat imatges mítiques. Després Tim Burton va fer la seva aportació, direm...
Sui generis.
Exacte. Com sempre, Tim Burton, no? Et pot agradar més o menys, i aquí no li va sortir tan bé la història, però sí que després, els anys, no sé, em sembla que va ser la dècada de 2010, no? Per allà, si van començar a fer una altra trilogia, aquesta va sortir bastant bé, no? Explicava com van començar aquest planeta dels simis, com es va... No la recordo gaire bé, no? Però com es va generar una mena de pandèmia que els simis es tornaven intel·ligents i volien, doncs, el poder, no? Volien passar per sobre els humans... clar, aquesta saga, aquesta trilogia nova, sí que tenia darrere Matt Reeves. Matt Reeves és el director que va dirigir l'última de Batman, i és un director que sí que té una certa petjada, no? Té un cert estil, i aquesta antiga trilogia, doncs, va sortir prou bé, no? Tant públic com crítica li va donar suport, i això és el que ens ha portat aquesta nova entrega, no? En principi, aquesta nova entrega és l'inici d'una nova trilogia, per tant, ens queden simis per estona, i al final el que ens explica és, agafant el testimoni de l'anterior trilogia, no?, de com els simis al final acaben sent l'espècie dominant del planeta, i els éssers humans, doncs, queden una mica relegats. Què passa? A l'anterior trilogia teníem el simi Cèsar, que era una mica els qui els governava i mantenia la pau entre aquest equilibri fràgil entre humans i simis. Què passa, Cèsar? La pel·lícula passa quan Cèsar ja fa anys que és mort i hi ha hagut un simi que s'ha erigit com el poderós i dictador i que no té en gaire bona consideració els éssers humans. I aquí, no?, és on la història es va desgranant. Què passa? Fa una mica de por, aquesta pel·lícula, no? A veure com sortirà, a veure si realment hi ha història, si hi ha suc a exprimir. Gràficament, els efectes visuals, si més no...
Impressionants.
Són una passada.
Tothom en parla meravelles.
Ho haurem de veure, això, com dèiem abans, s'ha de veure en pantalla gran. A la de casa no es veu tan bé. I al final, el director que hi ha darrere també genera una mica de desconcert. És Wes Ball. Si no ho sona és perquè és el director del Corredor del Laberint, aquesta saga de llibres juvenil. I, bueno, va fer el que va poder amb aquella saga. Esperem que aquí li hagi sortit una mica millor. I molta sort, i segurament és una de les pel·lícules que cridarà la gent al cine. Per tant, tot i que puguem ser més fans o menys d'aquesta saga o d'aquest tipus de pel·lícules, sempre és un punt positiu que la gent vagi al cinema.
I tant, és un bon divertimento. Breument, tenim una altra proposta. Es diu Tarot.
Cartas en un círculo. En el centro una más. Y con la última que queda, tu lectura iniciarás.
Da miedo, la verdad.
Ya, la baraja es muy rara.
¿Dónde la encontraste?
Dicen que nunca hay que usar una baraja.
És la pel·li de terror de la setmana, que és un gènere que prolifera molt darrerament.
I, bueno, si parlàvem de pel·lícules taquilleres, normalment el terror també és una de les que dona més beneficis als estudis, no? Pel·lícules de baix pressupost tenen un públic molt fidel i això fa que hi hagin guanys ràpidament. Al final ens trobem la història de fantasmes típica, amb adolescents que van morint, que de formes... direm, el més gore possibles. I en aquest cas, el nexe, la causa de les morts, és una baralla de tarot que està maleïda, que està... qui la vulgui veure. Jo no sóc especialment fan de les pel·lícules de terror, però, bueno, com he dit abans, sempre tenen el seu nínxol i segur que algun susto s'emporten.
Potser aquesta sí que és per tu, perquè és un terror lleugeret, diuen, perfecte per una festa de pijames. Potser sí que si hauries de donar una oportunitat a aquest terror.
Sóc aprensiu, així que no ho sé.
I acabem amb una altra pel·lícula destacada.
Hasta el fin del mundo. No!
Ah! you, Weston! God damn!
So where are you from? Vivienne, Le Coudy.
It's a very long story.
I have plenty of time.
És la nova pel·li de Viggo Mortensen, darrere les càmeres, la seva segona pel·li com a director.
Correcte. Viggo Mortensen, eh? Quin tros d'actor. Com bé deies, bé apuntaves, és la seva segona pel·lícula i també escriu el guió. És un actor polifacètic. Explica la història d'un cowboy al segle XIX als Estats Units i al mig de la Guerra de Secessió. Un cowboy solitari que es casa amb una noia, té un fill, i llavors el criden a l'exèrcit per anar a la Guerra Civil, i ell per ideals, per anar contra l'esclavisme, doncs hi va. Què passa? La noia es queda sola en un món de depredadors, i no, els depredadors no són animals, són humans, i és com aquesta noia, no? aquesta actriu, Vicky Krieps, ha d'imposar-se en aquest món que és totalment hostil cap a ella i cap a la seva criatura. Un western que crec que té un poderós missatge també d'empoderament feminista i al final Viggo Mortensen crec que és una persona que té suficient sensibilitat com per traslladar-nos aquesta història.
No he buscat massa crítiques, però sí que he topat amb la de Carlos Boyero, El País, i ja s'ha arrufat el nas, eh? És que és molt seu.
No sé si li hauríem de fer cas, aquest senyor, ja.
Doncs aquest senyor diu, no em commou, tot i que la peli és interessant.
Bueno,
tampoc se la carrega.
No sé què dir-te. No sé, al final de Boyero va sortir fa poc la seva biografia, i si llegeixes talls és una cosa, no sé si de ciència-ficció, una...
Ah, sí?
Sí, és... Us ho recomano, busqueu al Google trossos de la biografia de Boyero i us sorprendreu amb la seva vida, direm, també rància.
Hasta el fin del mundo, nova pel·li de Viggo Mortensen, darrere les càmeres, aquest western romàntic que posa l'accent en el món femení, en les dones. Freddy Contreras, moltes gràcies per acompanyar-nos avui per aquest primer cine. N'hi hauran molts més, un parell cada mes.
Espero. Avui haig de confessar que estava nerviós. Espero que la pròxima no estigui tant.
Ai, i tenim una bona notícia pels majors de 65 anys, oi?
Totalment.
Que ens descuidàvem.
Totalment. Cada divendres tindran el cine per 2 €. Aneu al Kubrick, aneu al Kubrick. A més, ara hi ha una pel·lícula que és L'Especialista. Si voleu riure, bones pel·lícules, una pel·lícula d'acció bastant solvent i amb un gag que altre que és de veritat és genial. Anem a veure el Ryan Gosling i l'Emily Blunt i riureu i passeu una bona estona.
Per 2 €, tots els majors de 65 anys, cada divendres torna aquesta iniciativa del govern espanyol a la qual s'hi suma Cineclub Vilafranca i el Kubrick. Gràcies, Freddy, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.